Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Santiago Vidal. El jutge ve a parlar-nos del llibre Una Constitució per a Catalunya, que repassa l'elaboració del primer esborrany de la Constitució catalana. Santiago Vidal, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Bé, contem avui amb una figura, penso que emblemàtica, en el món de Catalunya, que és el Santiago Vidal, que ens ha escrit el llibre Una Constitució per Catalunya. Una Constitució que li ha costat sang, suor i llàgrimes, i mai m'ha tan ben dit, no? Perquè avui dia ha tingut els seus problemes, però ell sempre pensa que diu que ha valgut la pena. No és així, això?
Sí, sí, jo estic molt satisfet d'haver fet
d'això,
feina,
Santiago.
I el que passa és que si des de Madrid no l'han entesa, o més ben dit, si l'han entès massa bé, és el seu problema.
És el seu problema, no? Tenim l'honor també de comptar amb la Marina Llansana, coautora del llibre, que entre tots dos han fet una obra fantàstica. Bueno, doncs com cada setmana, pues, començarem a fer les preguntes de rigor. Vares treure bones notes de polític, no? O de constitucional, com se'n diu ara.
Doncs mira, de professor de dret constitucional vaig tenir una persona que malauradament avui és morta, que és l'Ernest Lluc,
sí.
I em va ensenyar una cosa molt important, que és que les lleis serveixen per resoldre conflictes, mai per cronificar-los, mai. I això es veu que a Madrid no ho han entès massa bé. Si el govern espanyol tingués clar que les lleis el que s'ha de fer precisament és modificar-les, no cada dia, evidentment, sinó de quan en quan, per anar adaptant el seu contingut a la realitat social, doncs segurament ara no tindríem el problema que tenim entre Catalunya i Espanya.
Un xic agosarat, no?, que un jutge es manifesti políticament.
Mira, amb això, quan vam començar amb la Marina a treballar aquest llibre, em sembla que ens va quedar clar una cosa, i és que els jutges són persones normals i corrents, com tothom, no, Marina? Uh-huh. I, per tant, tenim opinió política. A mi aquell jutge que em diu, no, és que jo sóc neutre, jo no en tinc d'opinió política. I li dic, escolta, no, perdona, t'estàs insultant, home, no siguis tan dolent amb tu mateix. Tota persona amb una mica de cultura ha de tenir opinió política. Una altra cosa és que tu em diguis, jo les meves opinions polítiques no les he de reflectir en les meves sentències dels casos concrets. Home, i tant, que estem d'acord amb això, faltaria més.
I, de fet, deixem-hi afegir que hi ha molts jutges que defensen el model unitari d'Espanya, que no s'estan d'expressar les seves opinions a diaris com La Razón, l'ABC, etc. Per tant, d'opinions polítiques de jutges fa molts anys que en llegim.
I de personatges molt importants, com el president del Tribunal Constitucional o del Tribunal Suprem, vull dir que...
Bueno, en definitiva, tu en el teu temps lliure pots fer el que et doni la gana. Vull dir, si vols escriure una Constitució o si vols llegir una novel·la, i tu vas triar fer una Constitució.
Sí, senyor. No? Mira, en Ferreres, el dibuixant, recordo que em va fer molta gràcia, va publicar una vinyeta d'aquelles tan boniques que feia ells, que deia, el jutge Vidal, amb el seu temps lliure, fa el que li surt de la toga. I jo vaig pensar, tens tota la raó, amb el meu temps lliure, a veure, perquè s'han de posar amb el que faig, no? Però fixa't si són poc intel·ligents, Roman, els que tenen la responsabilitat a Espanya del poder judicial, que em castiguen donant-me molt més temps lliure, precisament pel que feia durant el meu temps lliure. Amb la qual cosa ara encara tinc molt més temps per fer el que no els agrada.
Oh, i tant. En el Tribunal Constitucional sempre seran polítiques les sentències. Jo ho veig així. Tu com ho veus, això?
És que el Tribunal Constitucional no és un tribunal. Aquí està l'enganyifa.
Ah!
És una comissió constitucional. Però ens volen enganyar i ens diuen no és un tribunal. I per tant s'han d'acatar les seves sentències. I no és cert. Penseu que dels 12 magistrats i magistrades, que no s'haurien de dir així, del Tribunal Constitucional només n'hi ha 5 que siguin jutges de carrera. Els altres 7 són exdiputats, exsenadors, exalcàrrecs dels ministeris. Per tant, és una comissió jurídica, sí, però amb una finalitat estrictament política.
Bueno, clar, amb això ja t'ho volia preguntar ara, perquè és... jo penso que el Tribunal Constitucional haurien de ser tots jutges que no haurien de venir ni del tercer torn, amb tots els meus respectes pel tercer torn.
De carrera.
Haurien de ser tots de carrera.
Hauria de ser així. I, de fet, en aquest esborrany ho proposem. Que si Catalunya en el seu dia esdevé un estat independent i tenim una república amb una sala de garanties constitucionals al Tribunal Suprem, els seus integrants siguin tots jutges. O jutgesses, Deixem molt clar el tema d'home-dona.
Seria ideal que els conflictes es resolguessin des de l'Ajuntament com es feia antigament, i això veig que tu ho reivindiques.
Sí, sí, tornar a la justícia ciutadana, la justícia municipal, de districte, una mica. A veure, ara estava pensant en casos greus, com poden ser un assassinat, un homicidi, una violació. Home, això ho ha de resoldre una instància judicial superior. Però el 80% dels conflictes que genera la convivència, doncs és que es poden resoldre perfectament des d'un àmbit estrictament municipal, eh?
Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que dius, mínim 100 articles a la Constitució. Això jo penso que hasta és preciós, podem dir, perquè no ho he sentit a dir mai en el món del dret.
Moltes gràcies, doncs. Amb la Marina sí que ho vam comentar.
Més que no pas mínim,
eh?
Màxim.
97, entenc, 97.
Màxim.
Sí, i curts, eh?
Curt.
Una de les coses que més t'agradava, precisament, era aquesta.
És
no?
Una Constitució que tothom la pot llegir i tothom la pot entendre. Jo no tinc coneixements jurídics, jo sóc periodista, i en canvi, llegint la Constitució, la llegeixes i entens cada frase, perquè no és un redactat enrevessant de subordinades dins de subordinades que apel·len a articles anteriors, sinó que les frases són simples, subjecte, verb, predicat, tenen una idea que s'entén i cada frase té una idea diferent i, per tant, és molt agradable de llegir, molt entenedora, que és com haurien de ser els textos constitucionals, ja que, al final, la població som els que l'hem d'aplicar, està bé que la puguem entendre.
I és com són, eh? Fixeu-vos la Constitució americana. La pot llegir tothom.
Fins
i tot els nens la memoritzen a l'escola.
És curta, senzilla, comprensible. Eh? En canvi, l'espanyola... Quin càstig, el que se l'hagi de llegir.
Quina mania teniu amb les vegueries? Veig que tu també t'hi poses molt, amb les vegueries. Ja tenim una administració prou àmplia, ara, si al damunt hi posem les vegueries. Vull entendre que es traurien els altres,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Eh? O sigui, la vegueria substituirà les diputacions i els consells comarcals.
Ah,
és a dir, en realitat el que s'està fent amb la proposta de vegueries, de 7 vegueries per Catalunya, és eliminar un nivell burocràtic de l'administració. Només hi hauria municipal, amb moltes més competències que la que tenen ara, molts més recursos, evidentment, també, la vegarial i després ja la de l'Estat.
Res és etern. Vosaltres ho vàreu entendre, però no funciona avui en dia això. Quina mania amb no voler reformar la Constitució, no?
I tant. Bé, la Marina, que s'ha dedicat durant dues legislatures a ser diputada, em sembla que això ho ha patit una mica, no? La Constitució espanyola és intocable, indissoluble, no interpretable, sinó que s'ha d'aplicar literalment. No sé per què passa.
De fet, a mi el que més em va xocar de la Constitució de Santi Vidal va ser que cada vegada que l'explicava deia és una Constitució per ser reformada, no és una Constitució búnquer, és una Constitució que ha de durar poc temps, és una Constitució provisional, transitòria, perquè a mesura que vagi caminant el nou estat veurem què hi falta, què hi sobra, en què ens hem equivocat, què hem d'adaptar-la, perquè la Constitució ha d'estar al servei de la societat. No pot ser castradora, no pot ser limitadora, ha de permetre construir una societat justa. I si per això s'ha de canviar la Constitució, es canviarà. I de fet la pròpia Constitució ja estableix quins mecanismes s'han de seguir per poder-la canviar ràpidament i fàcilment.
D'on surt el Consell de Transició Nacional?
A veure, el Consell de Transició Nacional és un organisme tècnic que el govern de la Generalitat va decidir que era imprescindible. Jo estic completament d'acord. A més, va escollir una persona d'un enorme prestigi, el magistrat Carles Vié Pissunyer, que havia sigut durant bastants anys vicepresident del Tribunal Constitucional espanyol. Per tant, coneix molt bé aquest món. I la funció que ha tingut, bàsicament, ha sigut analitzar què caldria fer per ajustar la legalitat internacional, ja que no pot ser la legalitat espanyola, el procés de transició d'una nació, que és Catalunya, a un estat, que serà la futura república.
Eres conscient del cost que podies pagar? Perquè jo solament vaig pensar que la cosa no aniria més enllà d'un any de suspensió amb tu.
Doncs, mira, et confessaré una cosa. Jo estava convençut que rebria, això sí, perquè em van arribar molts avisos previs. Ens han assabentat que estàs treballant en això, que no sé, t'acabarem penjant, eh? Però, m'imaginava, home, et posaran, doncs, què, una sanció de 3 mesos de suspensió de sou i feina. Quan vaig veure que la Fiscalia General de l'Estat s'ho prenia amb tanta seguretat que el que demanaven era la meva expulsió de la carrera judicial, vaig veure les orelles al llop, en franquesa. Però precisament va ser en aquell moment que un ha de prendre decisions a la vida. I vaig dir, pues ara és una qüestió ja de principis, de dignitat, no?
Jo suposo que tornaràs abans, tu també ho dius, almenys pel decoro de la democràcia espanyola, perquè vamos...
Tinc interposat un recurs al Tribunal Suprem, que confio guanyar, soc jutge i per tant confio en el món del dret.
Home, ja si ho veus, ja confies,
exacte.
Ja, llavors...
I el Tribunal Suprem dictarà sentència amb aquest recurs meu al voltant del mes de gener-febrer de l'any que ve. Per tant, és probable que pugui tornar molt aviat. Però en qualsevol cas, si no fos així i em mantinguessin la sanció, jo el que sí sé és que em jubilaré fent de jutge, bueno, però no de jutge espanyol. Jo espero jubilar-me sent jutge de la República de Catalunya.
Bueno, jo espero que tornis una altra vegada a l'adjudicatura, perquè ets una persona que ets un gran jutge i, a més, ets honradíssim.
Moltes
I no ho
gràcies.
Dic jo, eh? Ho diu molta gent. Jo ja fa quasi 40 anys que estic en aquest món.
T'ho agraeixo molt, eh? M'he sentit molt acompanyat pel món jurídic en aquests moments.
Quin dia et sembla que podrem fer fora un polític per fer-ho malament, com fan els suïssos? Tu, que aquí tu veig que...
Sí, sí,
que li fots llenya.
Eh? D'això ho anomenem, oi, Marina? Referèndums revocatoris.
En els actes que fem al territori, quan expliques això, la gent li entusiasma, ho troben una gran idea. Explica-ho, explica-ho, jutge.
Bueno, consisteix bàsicament en l'àmbit municipal, però també podria ser en l'estatal, eh? En que si els electors escollen uns determinats regidors, alcaldes, perquè els diuen que faran un programa electoral i no el compleixen, aquest programa, els mateixos electors els puguin destituir. Tan senzill com això.
No, a mi em va encantar sentir-ho, no, eh?
La sobirania per escollir-te com a representant polític és del poble, la de destituir-te també.
Perquè, bueno, aquí diu, bueno, és que el farem fora del partit. Bueno, a mi ja em pot ser fora del partit si me'n vaig amb les butxaques plenes.
Efectivament, efectivament.
Sí, adéu,
I a més això aconsegueix que els partits i els polítics s'hi mirin molt abans de prometre una cosa en campanya que després no saben si podran complir.
Té un efecte dissuasori, eh?
Totalment, molt preventiu, ja aporta molta honestedat als programes i campanyes electorals.
Alemanya va ser igual, a Anglaterra va ser igual, però clar, són circumscripcions, que és el que jo estic demanant.
Bueno, aquí també haurem de canviar la llei electoral, eh? És ben trist, no m'ho negaràs, Jordi, que després de quasi 40 anys de democràcia, encara Catalunya no tingui la seva pròpia llei electoral, eh?
I ara hi ha una cosa, a mi no m'agrada el d'escollir pel Col·legi d'Advocats, que ho expliques a la plana 49, és a dir, que escollir una sèrie de magistrats pel col·legi no em convenç, a mi, honradament, eh?
A veure, la justícia és bona que sigui molt tècnica, però també ha de ser molt plural. M'explico. El sistema anglosaxó s'aconsegueix ser jutge a través d'un circuit purament professional, podríem dir, purament de funcionariat,
sí.
Però després també hi ha una part important, gairebé la meitat de les places judicials, sobretot ja pels circuits importants, en els que són els propis barristers, o els lawyers, els que escullen entre ells, entre els seus pars, a qui els pot representar millor a l'hora d'administrar justícia. Això genera un clima de confiança entre advocacia i judicatura molt important.
Ah, bueno, si vist des d'aquest punt de vista, sí, sí. Ja no em desagrada tant.
Introdueix noblesa. Tu t'hauràs trobat segur, Jordi, en l'exercici de la professió, amb companys advocats molt bons i molt honestos, i amb companys que, amb tot el respecte, són veritables miserables.
No, això sí, sí.
Doncs s'ha de procurar trobar aquest ensemblatge, no? Menys corporativisme i més apertura.
Això m'agrada, el de menys corporativisme. República parlamentària no presidencialista, amb dues paraules.
Doncs resoldre la gran dificultat que tenen ara la CUP i els Junts pel Sí. És que és això, un cap d'estat i un cap de govern.
I llavors no tindríem el que estem tenint.
Exactament. Ho tenen a França, amb l'Holanda i el Valls, ho tenen a Alemanya, amb el Glauc i la Merkel. Per què no ho podríem tenir aquí?
Pues també, la idea és molt bona.
I el senyor Mas no seria tan imprescindible com sembla que és, però seria totalment necessari, que efectivament ho és.
Bueno, en aquest món tothom és necessari, però ningú imprescindible. Puc entendre recuperar el Consell de Cent, però allò de la monarquia catalana se'n fa un xic difícil d'entendre,
Això...
Era una putat, gairebé, oi?
No, però és interessant perquè en el llibre expliquem fins a quin punt hi va haver debat darrere cada article, és a dir, idees que semblen de bàsiques o de sentit comú, que hem de tenir l'euro, doncs va comportar un cert debat en el grup de 10 persones que van elaborar la Constitució. Per tant, la monarquia també va ser un tema de debat i crec que és important explicar-ho.
Entenc una llei de llengües, però tret del català només tenim l'aranès a Catalunya. Fer una llei per aquestes dues llengües?
Bueno, i n'hi ha una tercera, que ningú va descobrir, la Marina Llançana, que no ho sabia, la llei de signes, per sords muts.
Ah!
La llei de signes catalana és diferent de l'espanyola.
Què dius?
Sí, els sords a Catalunya parlen una llengua pròpia amb llengua de signes, que no té res a veure amb la castellana.
Veus?
Jo tampoc. I és una llei aprovada com a llei pel Parlament de Catalunya. Sí, sí.
A mi el que més m'agrada és que feu desaparèixer la figura dels aforats, perquè hi ha hagut un abús de tot això, tu.
Sí, senyor, tens tota la raó del món, eh? Allò de que tots som iguals davant de la llei, o ens ho creiem o no ens ho creiem. No. I si ens ho creiem, ho hem de complir. Per tant, per què, si jo, jutge Vidal, cometo un delicte, m'ha de jutjar necessàriament el Tribunal Suprem, i no el jutge del barri o de la província on he comès el crim? O tots som iguals davant de la llei, o llavors trenquem les cartes de la baralla, eh?
Aviam, i també parles de doble nacionalitat catalana i espanyola. Ja ho voldria Madrid.
Ai, però... Déu meu, això serà complicat, però... Mira, jo, a les eleccions del 27 de setembre, la veritat és que em vaig endur una decepció, perquè els resultats van ser bons, però no tant com jo m'esperava, francament, eh? Perquè creia que temes com aquest, que la candidatura conjunta de Junts pel Sí ho havia deixat molt clar, no?, de que no es prendria la nacionalitat a ningú, que el que interessa és precisament que siguem un país obert, d'inclusió, que tots els castellanoparlants, i d'aquí el tema de la hipotètica cooficialitat de la llengua castellana, se sentin ben integrats aquí a Catalunya. Pensava que tot això ho hauria fet calaix. I veig que majoritàriament doncs, aquest tipus de gent ha votat a Ciudadanos, cosa que em preocupa, francament.
No és fort demanar la desaparició de la classe política. Seria lo normal que tinguessin dos mandats, no? Mm. Però és que el cas del socialista de Badalona és que jo no sé com no l'han portat davant de la justícia. Aquest senyor no en tenia prou amb el que guanyava i va demanar que el posessin a l'àrea metropolitana. I ningú ha dit res.
A veure, els polítics són absolutament necessaris en una democràcia, eh? Ho hem de defensar sempre, tant els partits com els representants. El que passa que la política no pot ser una professió vitalícia.
M'agrada molt sentir-ho, això.
La política ha d'estar, doncs això, una, dues legislatures, dues si ho fa bé, eh? Si ho fa malament, ni una. I llavors renovar els càrrecs. Gent com, amb tots els meus respectes, eh? Com el senyor Alfonso Guerra, el senyor Duran i Lleida, que porten vivint de la política tota la seva vida, jo crec que són una veritable xàquera pel sistema.
Deixa'm afegir que hi ha una limitació en aquesta Constitució de dos mandats, però que els mandats s'amplien a 5 anys.
Sí.
De manera que, caram, 10 anys és més que suficient perquè un polític pugui començar i acabar projectes amb una mirada a mitjà termini.
Trobo molt delicat lo de les majories absolutes.
No m'estranya, perquè
molta
gent
es diu això. Jo trobo
molt
delicat, això. Aviam si ens ho pots explicar una mica, que ho entenguem tots.
Sí.
Concís.
A veure, en principi, la democràcia és un home un vot, una dona un vot, no? I per tant, escolta'm, si un partit el vota el 80% de la gent, pues ha de tenir el 80% dels escons. Això és com funciona fins ara. Però les majories absolutes, és a dir, quan un partit té prou confiança dels ciutadans com per poder dominar els tres poders de l'Estat,
sí,
el Congrés, el Govern i el Tribunal Constitucional, llavors es converteix en una democràcia del partit, no en una democràcia del país. I per això hi ha països nòrdics, amb els que ens hem fixat, que estableixen una mica com les regles de Hohn, estableixen uns criteris d'anivellament perquè cap partit polític pugui tenir, amb els seus sols vots, el control de tots aquests tres poders. Una mica és aquesta la línia, no?
A mi, personalment, el jurat popular em fa tremolar, perquè jo, personalment, n'he patit algun, eh? I tu veig que vols potenciar els jurats populars.
En sóc molt defensor, molt, de veritat. Jo, penso, jo hauria fet, al llarg de la meva vida professional com a jutge, uns 40 judicis en jurat popular.
Jo en vaig fer un i vaig quedar servit, eh? 11 dies a 8 hores diàries de judici.
És veritat, són molt estressants, molt, i comporten molta feina, eh? Però és aquella simbiosi que és el que vol la llei, eh? La simbiosi entre el jutge professional i el ciutadà. Utilitzem una terminologia molt més comprensible. Les proves es procuren presentar tant per la Fiscalia com pels advocats defensor d'una manera molt més neutra, molt més diàfana. I la veritat és que el veredicte que han adoptat els jurats populars que jo he tingut gairebé sempre, hi ha hagut alguna excepció, però gairebé sempre coincidien amb el que jo hagués dictat.
Catalunya subrogada als tractats internacionals d'Espanya. Explica això. Perquè bé, si ens això, anem d'Espanya, sí, perquè ens hem de subrogar
ja
els seus
tractats. Ja tens raó amb això, tens raó. I, mira, això està lligat una mica amb el tema de per què hem d'aprovar al Parlament de Catalunya una llei de transitorietat política. Però és imprescindible, perquè això és el que diu la legislació internacional. Si tu et constitueixes en un nou ens, en una nova institució, amb deures i drets davant la comunitat internacional, has d'assumir els que ja tenia contrets aquell estat, l'estat matriu, per dir-ho d'una manera, del que tu surts. Això no vol dir que no es puguin renegociar, però després, al cap de 2, 3, 4, 5 anys. Per exemple, a l'OTAN. Doncs Catalunya hauria d'estar a l'OTAN, tant si volem com si no, perquè Espanya hi és. I nosaltres estem sortint d'Espanya. Ara, això vol dir que d'aquí 4 anys no poguéssim seure amb l'OTAN i dir, escolti'm, a canvi, en comptes de portar militars perquè no tindrem exèrcit, nosaltres portarem ajuda humanitària. Doncs perfecte, això podria fer.
Molt bé, doncs fins aquí. És un estudi molt acurat del que pot ser la Constitució catalana. És fantàstic, us el recomano, llegiu-lo.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos és i el seu secretari, Emili, i en Simba. L'Alibaba i en Bulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa
de les tristors en farem por.